Són les 9:16, a les 4:16 volem parlar de la beca d'igualtat que convoca anualment el Consell de Formentera. Ja està concedida la del 2025, recordant, per un valor de 8.000 euros, en aquest cas a dues persones. N'Estela Mali, que és jurista i experta en igualtat i professora universitària a la UOC, en gestió responsable de persones, i també en favor d'Anna Constança Jacques Avinyó, docent en psicologia comunitària i investigadora en salut pública. N'Estela i Anna Constança formen aquest equip que porten a terme aquesta beca d'investigació que té per títol Històries de migració i gènere. La migració de dones cap a Formentera al segle XX com a element de construcció de la identitat col·lectiva única de l'illa. Tenim amb nosaltres en Estela Mali, benvinguda.
Gràcies, bon dia.
A veure, explica'ns un poc el moll de l'os de la vostra investigació. O sigui, dones que han vengut a Formentera al llarg del segle XX, estem parlant de quin tram, a partir dels anys 50, 60...
Correcte, sí. La idea és investigar una mica l'impacte, no? Que ha tingut doncs, aquesta migració cap a Silla des d'altres comunitats autònomes, no? De l'estat espanyol i també des de l'estranger, sobretot des dels anys 50 fins a màxim l'any 2000, no? Que és quan finalitza el segle XX, que la beca té una perspectiva i una mirada una mica històrica, no? Sempre.
Bé, ja veurem quines conclusions traieu amb aquesta investigació, però a priori, diguem-ne, quin és el ganxo que t'ha fet plantejar aquesta investigació? Per on creus que poden anar, diguem-ne, els resultats d'aquesta investigació que portareu a terme amb una constància?
Clar, sempre quan analitzem des d'una perspectiva històrica, no, tots els processos migratoris, és amb una voluntat també de comprendre millor el present, no? El que volem és conèixer les dinàmiques de cohesió, de participació social, no, actuals, doncs com s'han forjat al llarg dels temps. També si hi ha patrons d'integració o d'exclusió també pot ser, no? Aquí ara mateix doncs, estem sobre un paper blanc que volem construir doncs, amb les veus de moltes dones que, bueno, tothom, no? Que estem aquí a Silla, doncs, coneixem dones que són de fora i que també formen part d'aquesta identitat de Silla, no? I potser la motivació és com sempre, no? Que si ens anem a la narrativa històrica, doncs trobem sobretot i predominantment els testimonis més masculins que no pas femenins, no? Jo crec que a tothom ens ve al cap doncs, totes aquestes migracions a començaments de segle, no? Cap a Cuba, Uruguai, Argentina, doncs hi ha testimonis històrics d'homes que van fer aquestes rutes. Després totes les històries doncs, d'exili, de migració econòmica cap a França, Algèria, no? Durant la guerra civil, la postguerra, i després doncs, ja amb l'arribada del turisme que ve, diguem-ne, mà d'obra. I en general, amb una primera investigació que hem fet, no? Superficial, abans de presentar la beca, doncs, trobem molts més testimonis masculins que no pas de dones i creiem que és important doncs, per construir, no? la història completa, doncs donar veu també a aquests altres perfils.
O sigui, entenc que ara, Estela, el que buscareu seran informants, o sigui, dones que hagin arribat a Formentera per viure i d'altres bandes d'Espanya o del món, diguem-ne, des dels anys 60 o 50 fins ara.
Exacte. Nosaltres volem parlar, entrevistar, tenir converses, no? Crear aquest espai de diàleg amb dones que siguin actualment residents a Silla, que hagin vingut des d'altres comunitats autònomes d'Espanya o des d'altres països, no? del món, doncs entre els anys 50 i 2000. Diguem anys 50 perquè, evidentment, des de, no, anys anteriors serà més difícil, però en teoria és tot el segle XX, no? I que resideixin doncs, de forma permanent a Silla des d'aquell moment i hagin per això tingut l'oportunitat també, no, de viure aquestes històries d'integració i de participar també en la societat de la que, evidentment, som part, no?, plenament.
Si ens està escoltant una dona d'aquest perfil, que és molt probable, diguem-ne, què és el que pot esperar d'una trobada, si es posa en contacte amb tu, ara explicarem com.
Sí.
I explica'ns un poc quina és la feina que fareu amb ella.
Sí, nosaltres, evidentment, haurem fet una feina prèvia, una mica de recerca, no?, des de l'arxiu, dels diferents arxius existents, però el que volem a les dones és realment tenir això, un espai de conversa, molt a petit comitè, molt familiar, no?, és a dir, una entrevista que sigui en un àmbit molt confortable, on ens pugui doncs, realment explicar no? la seva història de vida, és a dir, l'element, diguem-ne, metodològic a nivell d'investigació amb el que volem treballar són el de les històries de vida. No? Aquestes històries de vida que aporten també la subjectivitat a un estudi d'investigació que és important en aquest cas, no? Com s'ha viscut, quins són els sentiments que han acompanyat, no? aquestes històries d'arribada i de participació, i per això doncs creiem que és important explorar també aquestes experiències, no? I sí, és això, crear un espai de conversa doncs amb tot el temps que ens puguin dedicar, no?
Molt bé. Bàsicament, per repassar aquesta història de vida, quan vaig venir, per què vaig venir, què em vaig trobar, quines feines vaig fer, per què m'he quedat, no? com em sento aquí, no? aquest tipus de qüestions.
Exacte. Serà una mica, doncs, evidentment, hi haurà un guió base, no? però després dependrà molt de cap a on no? aquestes històries de vida, doncs, també és obrir una porta i nosaltres també com a investigadores no sabem ben bé cap a on es portarà aquesta obertura de porta, que és la part també emocional no, d'això, però en principi sí, és això, és conèixer una mica quins són els motius per iniciar aquesta trajectòria no, migratòria cap a Silla, quines són els facilitadors no, de la integració, de la participació o possibles barreres, si n'hi ha hagut, doncs els, també quines han sigut les estratègies o com aquestes dones s'han doncs, adaptat, no? potser a dinàmiques existents, o si les han transformat, com, i evidentment també les seves percepcions, no? Això és un avantatge que tenim, si podem parlar amb dones que porten molt temps aquí a Silla, doncs també si tenen una percepció dels canvis no? que han hagut a Silla durant tot aquest període de
temps. Home, tu imagina't arribar a Formentera als anys 60 i comparar-ho amb com és ara, no?
Brutal, clar, sí, sí, sí.
Molt bé, i per tot això doncs, muntareu una sessió oberta al públic perquè la gent pugui atracar-se, diguem-ne, al vostre projecte amb tu i na Constança explicant el que busqueu i intentant, entenc jo, captar doncs, informants, dones que us expliquin la seva història de vida. Això serà el pròxim dia 23 d'abril. Mira, el Sant Jordi serà fàcil de recordar.
Sí.
El dia 23 d'abril, ara mirarem en què cau, a les 6 de la tarda al centre de dia, a la sala de plens, no?
Correcte.
Molt bé, cau en dijous.
Molt bé. Exacte. Sí, aquesta, la idea d'aquesta sessió a les 6 de la tarda perquè pugui venir no, el màxim nombre de dones possible i és explicar una mica doncs, més a fons del que he fet jo ara doncs, en què consisteix el nostre treball, en què consistiran aquestes converses que tindrem no? I sobretot explicar doncs, per què és important que recollim no, aquestes històries. I doncs esperem que vinguin moltes dones, evidentment els homes també estan convidats a escoltar, no, a la presentació, però la idea sí és que és captar doncs a dones interessades en compartir les seves experiències.
Molt bé. Si algú ens està escoltant i es vol posar en contacte amb tu, Estela, com ho pot fer?
Doncs podem facilitar un telèfon o un correu electrònic.
Tu mateixa dispara.
Doncs mira, el telèfon a 630 187-162.
El 630-187-162. No patiu, perquè després el penjarem també a la web amb aquesta entrevista. I un correu electrònic.
Ho cerco. Perquè crec que s'ha habilitat un correu electrònic des del Consell específic.
Molt bé.
I doncs pot ser més
mira,
fàcil.
Ja me'l passes després i el penjo, si vols, a la web, com tu
Perfecte. Vulguis. Perfecte, ho fem així.
Recordem que, a més, n'Estela ja va guanyar una beca d'igualtat, la de l'any 2022... En aquell cas, doncs una investigació sobre el valor dels treballs invisibles de les dones. De fet, Estela, el que veig és que tens una vocació per completar la història, no? Després de que, doncs bé, el relat històric, com tu apuntaves abans, ometi doncs, la meitat de la població amb les seves peculiaritats, especificitats, dificultats concretes, no? Doncs ara intentem aquesta nova mirada per anar fent el quadre complet, no?
Correcte, sí, evidentment, per mi va ser com a experta en igualtat no, i gestió de la diversitat, va ser doncs, un plaer veure que es convoqués aquesta beca per primer cop a l'any 2022 i vaig agafar l'oportunitat al vol perquè la realitat és aquesta. No? Les dones doncs, som un 50% de la població mundial, hem contribuït en un 50%, evidentment, a la història, no?, d'aquest món, i si ens anem als llibres de text, no?, a les escoles, o si ens anem als llibres que s'han publicat sobre la història, doncs trobem molts més testimonis d'homes i les veus de les dones doncs, es troben molt silenciades i crec que és molt important treure-les a la llum i molt interessant, a més, no?
Molt bé, i a més per reflectir un procés complex i que a més marca la nostra actualitat també, doncs com és la migració. No? Bé, per cert, ara que parlàvem d'aquesta invisibilització del paper de les dones, d'elles, no?, i aquest paper important que feu doncs, de posar una nova mirada que subratlli doncs, aquesta existència d'una realitat invisibilitzada. No? Això em fa pensar en les perspectives d'aquesta visió de tall més feminista, diguem-ne, que no són gaire bones. Dic, no sé si has vist el baròmetre de la joventut i gènere de l'any 2025, elaborat pel Centre Reina Sofia de FAT Joventut, déu-n'hi-do, perquè diu, doncs, apunta que hi ha hagut un descens de la identitat feminista. Feminisme, recordem que és senzillament la lluita o la voluntat d'una societat igualitària, no es tracta de més que això. Doncs bé, el percentatge de joves que s'identifiquen com a feministes ha caigut al 50% el 2021 i ara estem al 38% l'any 2025. Aquesta caiguda és més acusada encara en homes joves, tot i que també s'observa en dones. I fins i tot una part important d'aquests encastats, joves de fins a 25 anys, veuen el feminisme com una manipulació. Gairebé la meitat dels joves espanyols, especialment els homes, considera que el feminisme és una ferramenta de manipulació política. Déu-n'hi-do.
Sí, la veritat és que estem en un moment molt complex, no? Segurament les xarxes socials aquí han tingut molt a veure. Fa unes setmanes vaig estar en una conferència i em va semblar molt interessant perquè es va parlar una mica de l'oportunitat des del feminisme que no hem sabut agafar de les xarxes socials, és a dir, qui ha ocupat aquestes xarxes socials, no? Per exemple, moviments d'extrema dreta han sabut utilitzar molt bé les xarxes socials amb figures que poden doncs, ser models, no? Ídols per nens, nenes, joves, que han transferit aquests discursos, no?, d'extrema dreta i ho han fet molt bé i han ocupat aquests espais i el col·lectiu feminista no ho hem sabut fer tan bé. No? Això ha sigut com una oportunitat que se'ns ha escapat i jo crec que és una situació molt complexa. Hem de també saber des del feminisme, és a dir, tenir evidentment aquesta part de més acadèmica, més d'investigació, més complexa, però hem de saber també simplificar conceptes, explicar conceptes. Potser tot s'ha quedat com molt en un àmbit, no?, acadèmic, d'estudi, i ho hem, doncs, ens està costant una mica més aterrar-ho en el dia a dia, i les xarxes socials al final és des d'on molta gent jove pren la informació.
Sí, així és. Home, està bé que facis aquesta autocrítica, però també... Jo em pregunto, clar, el missatge, diguem-ne, que revesteix una certa complexitat del feminisme, de fer una visió analítica de com està la societat i proposar solucions, no és massa complexa, diguem-ne, per resumir-se en vídeos de TikTok de 15 segons?
No ho és realment, perquè, és a dir, ha de ser aquesta generació de coneixement complexa, ha de ser la base... però tot es pot explicar en poques paraules i aterrar en el dia a dia, i sobretot el feminisme, és a dir, si podem trobar exemples molt fàcils, no? No és necessari que parlem doncs, això des d'un nivell tan analític, tan metodològic, no? És una realitat del dia a dia, ho podem veure... evidentment, segons les nostres experiències individuals, no? Serem menys o més conscients de les desigualtats existents. Evidentment, en la nostra societat tenim menys desigualtats que en altres llocs del món, no? Però estan a tot arreu i si es comuniquen, no? I s'expliquen, doncs és molt difícil dir que això no és cert, no? Jo crec.
I una altra pregunta, juguem amb igualtat de condicions uns i altres? Ho dic perquè sabem que els algoritmes de les xarxes socials, especialment d'alguna, bonifica, prioritza, multiplica la difusió d'alguns discursos vinculats doncs, a l'odi. perquè ja és així, el biaix negatiu, no? La màquina sap que tindrà més èxit un missatge criticón, faltón, insultón, si no que li diguin al president dels Estats Units, que no un altre que abogui per la, no sé, l'entesa, la tolerància, etc.
Sí, aquí hem obert ara una porta sí. interessant, eh? Podríem continuar el debat tot el dia. És un tema molt, molt, molt interessant i molt complex, jo crec. Clar, jo, com a jurista que sóc, estic bastant a favor de la regulació. Jo crec que la regulació és important. Clar que tenim també, no?, aquest tema de la llibertat d'expressió, que és un dret, no?, però hi ha altres drets que cal emparar amb més força, i aquí jo crec que és important regular doncs, els algoritmes, proposar un model ètic d'aquests algoritmes, una intel·ligència artificial amb un criteri ètic, no?, realment. I això des d'Europa s'està fent i jo crec que és molt necessari.
La intel·ligència artificial és igualitària?
No, no ho és. Actualment no ho és.
No,
perquè qui la nutreix i qui fa els codis, doncs no són perfils tan diversos com el món en el que vivim. És a dir, hi ha una gran diversitat, però el perfil estàndard, no?, de les persones que estan fent els codis de la intel·ligència artificial, doncs són homes, a més blancs, i a més amb un, no?, en una situació econòmica doncs, d'ingressos mitjans, i això deixa fora doncs, gran part de la població.
D'això en vam parlar a principis de març, just abans del 8M, amb Natàlia Sorop, que és una activista del feminisme d'aquí de Formentera, en un espai que tenim aquí, Ulleres Violeta, i ella justament havia rescatat una investigació de la Universitat de Los Andes, a Sud-amèrica, que havia posat de manifest això, que els principals models d'intel·ligència artificial, com t'apuntaves, reprodueixen biaixos misògens, masclistes, també classistes i xenòfobs. I un exemple, quan es preguntava a la IA quina de dues persones havia suspès un examen de matemàtiques, el sistema assenyalava sistemàticament a la dona.
Sí, tenim molts exemples d'aquest tipus, i per això també és important el tema de la regulació, perquè després la IA, a més, és com una mica un ser viu, no? Es desenvolupa amb independència en un determinat moment. Clar. I hi ha un exemple que m'agrada molt, i és que fa bastants anys ja Amazon va desenvolupar una eina d'intel·ligència artificial per facilitar tots els processos de selecció de personal, no?
Sí.
Per l'empresa.
Mm-hmm.
I bueno, aquesta eina doncs, es va programar, es va desenvolupar, i quan ja estava funcionant vam veure que discriminava sistemàticament perfils femenins. És a dir, si sortia el currículum doncs, que havies estat a una escola de nenes, per exemple, no? Qualsevol indici que et donava el sistema que podria ser una dona, es discriminava perquè, clar, s'havia nutrit amb els perfils que havien arribat a càrrecs importants a Amazon durant molts anys.
Que eren homes,
que eren homes.
Clar.
I quan Amazon va voler modificar aquest sistema, estava tan engranat que ja no ho van poder fer. És a dir, això és l'interessant, no? Tu crees una IA i després, quan ja té un recorregut, és difícil inserir canvis per treure aquests biaixos, no? I en aquest cas va ser un cas molt comentat als mitjans de comunicació, perquè va ser una inversió brutal i l'únic que van poder fer és tancar o tirar, no?, tota aquesta eina, perquè no van poder modificar-la.
Déu-n'hi-do, estem xerrant amb l'Estela Mali, ella és una de les investigadores que ha guanyat aquesta beca d'igualtat del Consell Insular de Formentera de l'any 2025, que ha de desenvolupar al llarg d'aquest any 2026 i presentar abans de que acabi l'enguany. La beca està titulada Històries de migració i gènere, la migració de dones cap a Formentera al segle XX com a element de construcció de la identitat col·lectiva única de la illa. El que busquen Estela i Na Costanza, les dues investigadores, és bàsicament això. Doncs informants, testimonis de dones que han vengut a Formentera entre l'any 1950 i l'any 2000, no?, perquè exposin quina és la seva història de vida, com han arribat a Formentera, per què van arribar a Formentera, com es van integrar, per què s'han quedat a la nostra illa. i aquestes qüestions, i tot això amb còmodes i confortables i tranquil·les entrevistes en petit comitè, no?
Correcte, exacte.
Escoltau, recordeu que el 23 d'abril, el dijous 23 d'abril, que és el dia de Sant Jordi, a les 6 de la tarda, elles dues faran una presentació d'aquest projecte a la sala de plens del centre de dia del Consell de Formentera. I en tot cas, bé, si us voleu posar ja en contacte amb n'Estela o amb na Constança, ho podem fer a través del telèfon 630-187-162
o el correu electrònic de igualtat@consellideformentera.cat.
Molt bé. I si no, ens crideu aquí a Radio Illa i us posarem també a nosaltres en contacte amb elles. Doncs bé, Estela, moltíssima sort amb aquesta investigació. Gràcies per posar llum a un territori que lamentablement està massa fosc. I això també ens ha de fer-nos preguntes, no? De quina és la mirada que hem fet fins ara i sobretot hem de ser una mica escèptics de la idea que tenim de la lectura històrica que hem fet fins ara, perquè veiem que està, doncs bé, va coixa. En comptes de dos cames en té una, no?
Sí, moltes gràcies a Valtros per l'espai.
Estela Mali, que vagi molt bé, salut.